10:36 minuts, moment de parlar de literatura, de agafar una mica aquelles estanteries, no, prestatgeries, on hi tenim coses que acumulen una mica de pols, passar-hi una mica el drap i treure alguna cosa que potser fa temps que no llegíem. Jordi Van Campen, bon dia.
Bon dia. La cosa que vols treure de la prestatgeria sóc jo?
No, tu no. En principi no tens pols, encara.
Bueno, no.
Això... Volem treure llibres de la prestatgeria, llibres que feia dies que potser teníem així una mica oblidats. Aquest any ens centrem en els llibres de contes i relats curts. Llibres d'autors que tots d'alguna manera o altra ens sonen, no? Perquè al final... també és veritat que els contes és una lectura habitual a l'institut, no? Sempre és aquelles coses que sempre et posen. I avui ens vols parlar, evidentment, de segurament un dels escriptors de contes contemporanis més coneguts, no?
Doncs sí, a veure, parlarem d'un autor que és conegut a tothom. Comentar, a tall d'això que dius, que realment els instituts, els centres escolars, començar amb contes, doncs per què no? Hi ha molta gent que li costa la lectura, que la veu com una cosa enorme, i aleshores començar per una distància curta sempre és bo, tot i que després surt, no sé, Joc de Trons o El Senyor dels Anells o Harry Potter i els nanos se'n passen uns totxos espectaculars de 6 centímetres de gruix, no? Però vaja, nosaltres anem a apostar per contes molt curtets, i avui parlem d'un autor que penso que tothom hauria de conèixer, que és el senyor Quim Monzó.
Ni més ni menys.
Ni més ni menys. És molt més que menys, el senyor Quim Monzó. Jo vull trencar una llança a favor del Quim Monzó.
Jo totes. Per mi, com a escriptor, totes.
Absolutament. Hi ha aquella cosa que tenim molt en aquest país. Aquests dies que parlem tant de país, parlem d'una petita mania que tenim en aquest país, que és molt de país petit, que és agafar a una persona determinada, donar-li un càrrec semioficial i dir aquesta persona és la que fa això. Aleshores, en aquest país, ara... Si vaig una mica enrere, doncs resulta que tenim un pallasso, que seria el Tortell Poltrona, tenim una cantant d'òpera, ara ja no, no? El Celcia, la Montserrat Caballé, tenim un metge, un oftalmòleg, un no sé què, i tenim un escriptor de contes, que és el Quim Monzó. Trenquem una llança per al Quim Monzó, sense oblidar que hi ha molts i molts altres contistes excel·lents.
Home, també és veritat que hi ha altres escriptors.
Home, i tant que hi són. Però hi ha aquesta cosa d'atorgar-li aquest títol, i aleshores això té una contrapartida, que és que li agafem mania.
Sí, hi ha gent que... Clar, contra el mainstream, no?
És una mica com va passar amb el cas del poeta Miquel Martí Pol, que una mica va acabar com convertit en el poeta oficial del pujolisme i aleshores la gent de cop i volta li tenia mania i només servia pels enterraments, no? Per les esqueles. I dius, a veure, no és això, és un gran poeta. I aquí tenim el Quim Monzó, que és un gran contista, i per molt que l'haguem vist massa, fins i tot, durant certes èpoques, doncs realment és un contista extraordinari.
No, no, de quantistes està ple el
món. Ui, últimament?
Últimament n'hi ha molts.
Però molts. Que fas que no escriuen, eh?
No escriuen.
Però...
Escolta, avui ens vas portar ens portes dos llibres, després parlarem del segon, però del primer és un títol que ha passat a la posteritat en altres mitjans, per exemple hi ha una tertúlia de radiofònica que té aquest nom i de fet que és bastant grandiloquent el títol, no?
És el perquè de tot plegat. És el perquè de tot plegat. En efecte, com dius tu, ha tingut, diguéssim, ressò a posteriori. És un llibre de l'any 93, em fa l'efecte. Principis dels anys 80, quan Monzó està en una mena d'apogeu perquè comença a sortir a la televisió de la mà del Miquel Calçada, el Miquimoto, i d'alguna manera doncs, les dues coses van juntes i es crea un boom, i aleshores aquest senyor doncs, fa aquest llibre té un èxit brutal. A veure, parlem-ne. És un llibre molt important en la literatura de Quim Monzó, no tant per l'èxit que va tenir, com perquè és un punt d'inflexió. És a dir, hi ha els llibres de contes d'abans, que són llibres de contes que també tenien el seu èxit, i després els llibres de contes de després. I aquest és com una mena d'impàs que està allà al mig. Té unes característiques pròpies molt curioses. Primer, els contes són molt curts. Més que de costum.
Molt curts, què vol dir?
Vol dir 3 paginetes, 2 i mitja, lletra grossa. Ara, si voleu, en llegirem un molt ràpid.
I tant.
És una cosa molt ràpida. Després, són contes que són, home, bastant transgressors, és a dir, tot el que és sexe, etc., doncs apareix d'una manera molt present, però no hi ha com abans, que era una mena de reivindicació post-dictadura de anem a ser lliures. No, ara és ja com una cosa normal, com una cosa habitual. Un dels contes més famosos és el d'aquella senyora que està al llit amb el senyor i li va dient que li agrada molt la seva cigala i no para de dir-ho, i m'agrada molt la teva cigala, i vinga, que la teva cigala. I l'home se sent malament perquè diu, i jo què?
I la resta de mi?
És a dir, el sexe com a naturalitzat, com una cosa habitual, etc. Mm-hmm. Però no estem parlant només d'això, d'acord? És un anunci ja de tot el que vindrà després amb la resta de la literatura monsoniana, que és una literatura una mica de personatges que són presoners de la seva realitat. I jo aquí penso que tots ens hi podem reconèixer. Ara, doncs, per exemple, doncs, tu pots pensar, ostres, he d'anar tornant a la feina una altra vegada, i quin pal, perquè la feina, i la ràdio, i els micròfons, i no sé què, i aleshores t'agafa una il·lusió i dius, no, però avui serà diferent, avui ho faré diferent, avui, perquè avui no sé què, i avui li diré no sé què a aquella noia, que tal. I aleshores tens aquesta il·lusió, però la realitat acaba una altra vegada, doncs, trencant-te les il·lusions, i tu tornes una altra vegada a estar presoner d'aquesta rutina. I una mica és aquesta mena de contes els que anuncia aquest llibre, i que després, doncs, vindran i que acabaran amb altres llibres, com per exemple Mil cretins, on ja diguéssim que la temàtica és molt més greu, molt més seriosa. El Monzó evoluciona molt.
Llegim un dels contes, ràpidament, així ens fem una
Mira,
idea.
He triat un conte que no és en absolut dels millors del recull, és un conte molt senzillet, i es titularà La vella dorment.
Endavant.
Al mig d'una clariana, el cavaller veu el cos de la noia, que dorm sobre una llitera feta amb branques de roure i envoltada de flors de tots colors. Descavalca amb rapidesa i s'agenolla al seu costat. Li pren una mà. És freda. Té la cara blanca com la d'una morta i els llavis prims i morats. Conscient del seu paper en la història, el cavaller la besa dolçament. Immediatament la noia obre els ulls, uns ulls grans, ametllats i foscos, i el mira amb una mirada de sorpresa que de seguida, quan ha cavil·lat qui és i on és i per què hi és i qui deu ser aquest que seu al meu costat i que suposa la deu haver besat, estanyeix de tendresa. Els llavis van perdent el to morat i quan han reprès la vermellor de la vida s'obren en un somriure. Té unes dents bellíssimes. El cavaller no li sap gens de greu d'haver-s'hi de casar, tal com estipula la tradició. És més, ja s'hi veu, sempre de bracet amb ella, compartint-ho tot, tenint primer un nen, després una nena i han acabat un altre nen. Viuran una vida feliç i envelliran plegats. Les galtes de la noia han perdut la blancor de la mort i ja són rosades, sensuals, per mossegar-les. Es posa dret i li allarga les mans, totes dues, perquè s'hi agafi i pugui posar-se dreta. I aleshores, mentre, sense deixar de mirar-lo als ulls, enamorada, la noia, feble d'haver passat tant de temps estirada, es posa dreta gràcies a la força dels braços masculins, el cavaller s'adona que cosa de 20 o 30 metres més enllà, molt abans que la clariana acabi per donar pas al bosc, hi ha una altra noia adormida, tan vella com la que acaba de despertar, igualment estirada en una llitera feta amb branques de roure i envoltada de flors de tots colors. I tu et quedes pensant, ostres... és a dir, desperto la princesa...
Ara que tot
ja tinc decidit que la meva vida serà així i la realitat, pum, bé, ja et diu, no, és que hi ha una altra.
N'hi ha una altra, i una altra,
i una altra,
i una altra.
Perquè cada dia serà igual.
Visca la poligàmia, no?
Bueno, jo no sé això, sí, aquest sí. Cavaller i la tradició se ho contemplaven, però hi ha tradicions que... Mira, Utah, per exemple, a Sanglar City, l'alcalde de Sanglar City té 7 esposes.
Vull dir... Doncs escolta, quina una feinada, en qualsevol cas.
Bueno, jo, pobre home, doncs, en fi...
No, pobre home i pobres dones i tots plegats. Jo no sé si això és molt, jo ho veig molt difícil. Jo amb una ja tinc prou feina, imagina't. Bueno, amb 7.
A veure, ens ha servit una mica per veure dues coses. Primer, Monzó agafa la tradició, agafa els contes, en aquest cas el conte de la vella dorment, i diguéssim que li dona un toc de... el perverteix una mica, no? Mm-hmm. L'utilitza per canviar. Després... diu això, diu, no t'escaparàs del teu destí, per molt que tu pensis que la vida serà molt bonica. Tot això, el Monzó una mica ho va veure en una autora nord-americana, el nom de la qual no puc recordar, però que va publicar un llibre i també es va publicar, que es deia Contes políticament incorrectes. Uh-huh. I a partir d'aquesta idea, doncs, ell també va treballar això d'una manera magnífica. En llibres següents hi ha altres exemples esplèndids, com per exemple El cavall de Troia...
Són contes per nens i nenes políticament
correctes? Correcte, contes per nens i nenes políticament correctes.
Doncs no és un autor... doctora.
Em pensava que sí.
A no ser que tingui un nom d'home, clar.
A veure, bueno, James... ei, avui dia...
James Finn Garner.
Ah, doncs mira, James Finn Garner, doncs ho recordava diferent. Si no recordo malament, també això ho tenim en català, Quaderns Crema,
potser... Ho tenim en català, Quaderns Crema, sí.
Quaderns Crema, que és l'editorial que ens ha publicat sempre l'obra de Quim Monzó, cosa que també s'hauria de dir del mèrit aquí en l'editor Jaume Vallcorba, que va morir l'any 14, i que realment doncs, va fer una feina esplèndida descobrint autors com el Quim Monzó, el Sergi Pàmies, etcètera. A veure...
Tenia com a títol original, per cert, detall, Contes de fades per un món modern.
Oita, és això, agafar el que són els contes tradicionals...
I sembla mentida, perquè parlar de la qüestió políticament correcta fa ara 25... Oh, mare de Déu, 25 anys... Sembla que en aquell moment no havia d'existir i ara vivim en l'era...
I tant, que existia. Llegiu no els contes, sinó els articles de Quim Monzó de l'època, que estan també recollits en llibre, en volums de Quaderns Crema, i realment allà trobareu tot el que voleu en contra del moviment políticament correcte.
Doncs què més coses d'aquest El parc queda tot plegat?
A veure, insisteixo, va ser un llibre que va tenir un gran boom, se'n va fer la pel·lícula. La pel·lícula, no sé si... Clar, van haver de fer una tria, em sembla que eren 10 dels relats, la va gravar Ventura Pons, en el seu moment també va tenir un gran èxit, hi havia actors allà dintre doncs, que tots recordarem amb carinyo, per exemple el Pepe Rubianes, i diguéssim que va ser un llibre que va permetre que el Monzó després doncs, ja anés molt, molt ample, no? Diguéssim, ja amb una gran seguretat, i de fet és un llibre molt traduït també, està traduït a molts, molts idiomes. Jo vaig tenir ocasió de veure a casa del Monzó una prestatgeria amb les diferents edicions en diferents idiomes i realment feia molta impressió que un autor de casa nostra, a més d'un gènere que normalment està maltractat, no?, els contes, doncs tingui doncs, tanta acceptació a tot el món.
És una bona eina també per almenys els contes de Quim Monzó per persones que estan començant, que estan aprenent català.
És un dels autors que jo personalment he regalat més en aquest sentit. Per què? Doncs perquè és un català actual, absolutament normalitzat, no trobes paraules estranyes. L'última secció que vam fer parlàvem de Pere Calders i de Bontempelli.
És una mica hereu de Pere Calders.
És molt hereu de Pere Calders i, de fet, ell mateix ho reconeix i de fet, és un dels seus fetitxes. Pere Calders en català, Raymond Carver en anglès, també el que és la frase curta, el Quim Monzó és molt de frase curta, cosa que també va bé per aquesta gent que comença a aprendre català, res de subordinades, doncs aquí trobaríem molt Hemingway, penso, aquestes frases curtes, aquest punt i seguit, no? Et vaig mirar, tu em vas mirar, ens vam mirar, pam.
Hemingway. És que no puc deixar d'oblidar el Hemingway, el seu pas per Pamplona i el kebab que té en el seu honor.
Bueno, de Hemingway en parlarem en aquesta secció.
Sí, ha tancat, desafortunadament. Estic molt trist perquè el kebab Hemingway que hi havia al carrer Estafeta de Pamplona ha tancat. Era un homenatge molt bonic.
De totes maneres, que sàpigues que hi ha cafès a totes les principals ciutats europees, per exemple, Venècia, que el reclam principal dels quals és Hemingway va estar aquí.
Sí, allà, a Pamplona, de fet, va així.
I va seure en aquest tamboret.
Va així. El dia que parlem de Hemingway t'explicaré una altra anècdota al voltant
de Hemingway. És que segurament el dia que parlem de Hemingway serà un dia només d'anècdotes, perquè aquest senyor jo no sé com ho va fer. Però...
Estava tot arreu, era aquestes coses que...
Potser hi havia un exèrcit a Hemingway, cosa que potser idea que no bessons. És nova, també. Vilamates té un llibre que parla d'això, no? D'aquell vol ser Hemingway i que va a un concurs de Hemingways i aleshores està doble Hemingway i diu, i no vaig guanyar perquè en realitat no m'assemblo sense Hemingway, no? I dius, per què hi vas?
Sí, cadascú. Bé, aquí recordo a Sant Cugat que es va fer un concurs per trobar el Tintín Sant Cugatenc i no es va presentar ningú.
Aquesta no la sabia. Sí. Aquesta és bona.
No, una trobada de tintinaires que es va fer fa un parell d'anys.
El Tintín Sant Cugatenc.
Es va buscar una persona...
Pues no serà per falta de gossos i de milús, perquè
no, Cugat, però no es va presentar ningú.
Està bé, això. Bueno, no tinc cap mena de dubte que el nostre amic Quim Monzó d'això en faria un compte.
Segur que sí.
Perquè, amb tota seguretat. Jo estic esperant i des d'aquí a veure... Quim, ja sé que sempre escoltes Ràdio Sant Cugat.
Tota la vida.
Però, escolta'm, que facis un altre llibre ja, que bé, ja toca.
Ell ha dit que no ho farà mai per la pirateria, degut a que ara és massa senzill piratejar i que per això no escriurà mai, si no recordo malament.
Bueno, sabem que li agrada dir moltes coses al Monzó. Aquesta és una altra de les coses. És un personatge també que, al marge dels llibres de contes i dels llibres d'articles, que, insisteixo, us recomano moltíssim, clar, és un personatge que ocupa els mitjans de comunicació i cada vegada que surt, doncs, realment la fa grossa. Només cal recordar, per exemple, el seu discurs a la Fira de Frankfurt del 2007, etcètera, etcètera.
És un personatge que, de fet, són aquest tipus de persones que n'hi ha d'haver poques, però n'hi ha d'haver. Perquè si n'hi hagués moltes, doncs entendríem i acabaríem.
Jo penso que gent com el Quim Monzó, que per cert era company del Ramon Barnils, i sempre ho diem aquí a l'estudi Ramon Barnils, doncs eren gent molt sana que netejaven, diguéssim, mal dit, molta tonteria.
És veritat que té aquest punt de contestatari, però més, segurament més innocent. No innocent, però en el sentit de poc cruel o poc agressiu. No?
Ell el que fa és denunciar coses amb ironia i els hi treu la punta. I ell no es posa a favor de ningú, tampoc. Senzillament diu, escolta'm, tu que dius això, després fas allò altre. De fet, seria molt interessant saber què està pensant de tota la situació política actual.
Bé, vivim en uns dies complicats.
Complicats.
Tots plegats.
Complexes, divertits, entretinguts.
Difícils d'entendre, en qualsevol
cas. Que també donaran per alguns contes en algun lloc. Segur
que sí. Alguna cosa més o passem al següent llibre?
Passem al següent llibre. D'un, no vull dir una patum, però d'un gran nom com el Quim Monzó, doncs passem a el que ja no és una jove promesa, sinó una realitat absoluta, que és l'autora de contes, també de novel·la, però nosaltres en aquesta secció ens ocupem dels contes, la Tina Vallès.
Uh-huh. Tina Vallès.
La Tina Vallès, barcelonina. I la Tina Vallès ha fet diversos llibres, diverses coses, ha guanyat el Premi Anagrama de Novel·la, per exemple, amb un llibre que, per cert, s'està traduint també, està en castellà i en francès, que és La memòria dels arbres, però nosaltres ens ocupem d'un llibre de contes que us recomanem, un llibre de contes editat a Proa, un llibre de contes que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda l'any 2012 i que es titula El parèntesi més llarg.
Mm-hmm. I en què consisteix? Què és aquest de... Detalla'ns alguna cosa, que és el fil conductor, com són els contes de Tina Vallès?
A veure, tornem una mica al paisatge urbà, que no ho hem dit abans, però que seria una mica també el paisatge propi dels contes de Quim Monzó. I tenim tot de personatges urbans en els quals ens podem reconèixer d'una manera absoluta, és a dir, per exemple, la persona que no sap dir que no o que sense voler gairebé s'ofereix per anar a un enterrament d'un parent d'algú que gairebé no coneix. No? És a dir, ara tu tens un nou company de feina, per exemple, i diu, no, és que se m'ha mort la iaia a l'enterrament demà, i tu dius, no, jo vinc. No? Et reconeixes en aquesta cosa que dubtes,
moment,
no?
Jo, en aquest moment en què dius que sí a alguna cosa i dius, just després de dir-ho, dius...
Per què ho he dit?
Per què he fet això? per què li he fet això al meu jo del futur?
És a dir, aquesta és molt maca!
Sí, no, crec que no s'ho mereix. I en aquest moment dius, ja l'hem fet a prop, però sí... passa això.
A veure, els contes aquests van per aquí. Això que estàs dient tu es repeteix una altra vegada. Però també hi ha situacions més extremes. A mi m'agrada molt un conte especialment en el qual hi ha una senyora que ha d'anar de part i és el trajecte doncs, just abans d'anar de part, no? I com va pensant. Perquè d'això es tracta. Abans veiem que els contes del Quim Monzó és de gent que disgustada amb la seva rutina, s'hi enfrenta, pren una decisió i la rutina se'ls menja igualment, en aquest cas és contes de gent que estan en aquesta rutina, la que estem tots, i aleshores el que fa la Tina Vallès és mostrar-nos què pensem per intentar enfrontar-nos a aquesta rutina. Aquests moments de dubte que tenim tots, això que acabes de dir tu, per què li he fet jo això en el meu jo del futur? No? Pues això és el que et diria la Tina Vallès exactament. I aleshores tens el punt de partida, el problema, els teus dubtes... i, evidentment, la solució de continuïtat...
O el desenllaç, perquè no sempre és una solució.
No, solució de continuïtat, sí. No solució. Perquè... el desenllaç que, insisteixo, evidentment, no va parar mai enlloc. Però té molta gràcia com li dona aquests pensaments, però aquests dubtes en els personatges.
La vida és això, no? No va parar mai enlloc. No, hi ha una definició.
Home, a veure, parlem.
No, perquè no hi ha una definició. Tu tens molts dubtes, et planteges moltes coses... però al final, quan arribes a la solució del dubte que tens ara mateix, que pot ser el novembre de l'any que ve, no vol dir que s'hagi acabat. Això no és una pel·lícula.
Mira, a mi hi ha una frase que m'agrada molt, que diu que la vida és allò que passa mentre tu penses que és la vida.
Veus que bé? A mi m'agrada molt un altre que diem molt aquí, que és La vida és local.
Sí, no? Sant Cugatenc.
Exacte, és perquè ha sigut el lema de tota la vida d'aquí, a Ràdio Sant Cugat.
Jo, de debò, torno a la vida
de les pàgines d'aquests llibres. És que divago molt, aprofito que veig per dir les meves coses.
A mi m'agrada molt que divagues perquè, insisteixo, és el que fan aquests personatges del parèntesi més llarg de la Tina Vallès. Proa, us ho recomanem. Descobriu una autora que realment ja és una realitat, és molt sòlida, té una continuïtat també important en novel·les, que, insisteixo, premiades com el Premi Anagrama, que és important, i estem parlant, doncs, d'una autora que tinc la impressió que ens sentirem molt a parlar, d'acord? Mm-hmm. De manera que tenim aquestes dues recomanacions avui.
Mm-hmm. Portem ja quatre autors.
Quatre autors, vam parlar de Pere Calders, del Massimo Bontempelli, avui tenim El perquè de tot plegat de Quim Monzó, qualsevol altre llibre de contes de Quim Monzó que tingueu per casa, qualsevol llibre d'articles que tingueu. Si us agraden els articles, de veritat, és que són per petar-se de riure. Me n'estic anant jo ara del tema, però la veritat que els articles del Monzó valen molt la pena.
Qualsevol cosa que faci Quim Monzó des del punt de vista literari, evidentment, els seus articles al final el que fan també és fer-te pensar, no?
Qualsevol cosa. Hauries de saber que hi ha una novel·la del Quim Monzó que ell mateix no ha volgut reeditar mai.
Perfecte. Doncs escolta, sempre està bé que l'autocrítica és bona.
L'autocrítica, eh? És curiosa aquesta idea. De fet, no el coneixem com a autor de novel·les, però en té tres. És molt curiós, eh? A veure, i després tenim el parèntesi més llarg de la Tina Vallès, que realment doncs, són aquests contes nous, frescos, molt ràpids, molt divertits també, i que ens permeten explorar en aquests pensaments que, insisteixo, tots hem tingut alguna vegada.
Tindran una revifalla els contes, segurament, avui en dia, amb el que costa fixar l'atenció de la gent. Posar-los les coses més curtes, no més fàcils, potser els atreu més.
Jo no ho sé, no. Jo cada vegada que em parleu d'això em ve al cap el que veig que miren els meus fills a internet i em costa
tu que
molt.
Tractes,
em
tu
costa
que,
molt.
Tu que tractes amb joves i adolescents també bé sabràs que costa per cert, no? Sobretot el Jordi Van Camper, perquè com que al final és com de la casa, però no hem dit que és el director de l'Sprint Idiomes.
Dormo aquí, hi ha un banc aquí, a l'habitació del
costat. Sí, és un mes ja quan entra per aquí al final saluda tothom, perquè en algun moment o altre ha fet una secció amb ells.
Ja, no? Això és bo, no?
Doncs és així. Doncs això, acabem amb Quim Monzó, hem dit amb Quim Monzó perquè de tot plegat, i Tina Vallès amb el parèntesi més llarg. Són les dues recomanacions d'aquest mes del Jordi Van Campen. Aquí retrobarem d'aquí un altre mes aquí per aquest rellegim. Et deixem marxar ja.
Vaig a buscar el Hemingway i les anècdotes.
Vaig a buscar el Hemingway. Hemingway, ja t'explicaré un dia què vol dir fer un Hemingway amb els meus amics. Quan vinguis a explicar-nos-ho, t'ho dic. Jordi, moltes gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres marxem ara al butlletí, tornarem després de les notícies amb l'Anna Luna, que ens portarà un altre dels seus alumnes, els quals enganya per venir a cantar a l'estudi. Després el Víctor Alexandre ens parlarà del cinema a la xarxa, sorprenentment i gens intencionadament, de condemnes injustes, i acabarem parlant d'infància amb la Maria Farriol, que ens parlarà de quins actes són els més destacats en el proper mes, si volem portar-hi els nostres fills, els nostres nebots, els fills d'un altre, cadascú que s'organitzi com vulgui. Nosaltres marxem ara, com dèiem, al butlletí, tornarem de seguida per acabar aquest Sant Cugat a fons d'un dia, una setmana que està sent complicada per tots plegats, i intentarem treure'n l'entrellat com puguem aquí a www.3vesdobles.cugat.cat. Recordin que poden seguir tota l'actualitat, tot el que passi, també avui a la tarda, a través de les xarxes socials i a internet. Fins ara.